Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Pels drets de les persones LGTBI, un programa de Ràdio Olot, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Escolta'l els dimecres a 8:15 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
Cada dia es parla més de criatures que no s'identifiquen o es comporten segons el que s'espera socialment d'elles pel que fa al gènere. És a dir, donem per suposat que a una nena li agrada el rosa o el lila, vol el cabell llarg, pentina nines i vesteix faldilles o vestits, i que als nens els agrada el blau, volen el cabell curt, juguen amb cotxes i pilotes, vesteixen pantalons i xandalls. Això sona atòpic i típic, sembla que avui dia ens allunyem d'aquests clixés, però... És cert que sigui així? Realment estem tan lluny d'aquests? Un vídeo que es diu La mente en pañales ho reflecteix molt bé. Exposa una criatura de pocs mesos a qui vesteixen amb una peça de color rosa i fan que gent adulta s'hi apropi i interaccioni. Després, a aquesta mateixa criatura li treuen la peça rosa i n'hi posen una de blava. És un experiment psicològic sobre com tractem la mainada en funció de si són nens o nenes pel color que porten. El gènere de nadons ve determinat per l'educació que reben. A les nenes se les lloa per la seva bellesa, amb adjectius com bonica o guapa. Se les tracta com si fossin dèbils, a les que cal protegir. Als nens, massa sovint, se'ls tracta per les seves habilitats o actituds, com ser fort, inquiet, llest, que han d'explorar... Se'ls mou més i se'ls fa jocs com tombarelles o se'ls sacseja. És un material interessant per reflexionar com a través de la socialització el gènere i les identitats de nens i nenes es va conformant. Entendre que el gènere és una categoria que és construïda i reproduïda socialment, moltes vegades de manera massa inconscient.
Olot Entén. Un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui ens acompanya al programa Olot Entén la Carla Novau. Ella va néixer a Barcelona, però fa uns anys que viu a la Garrotxa i n'està profundament enamorada. Diu que d'aquí no es mou. La Carla està al grup motor de la recerca participativa sobre les realitats LGTB a la Garrotxa i també està vinculada a Alliberem-nos. De fet, va ser en una primera formació introductòria sobre la diversitat sexual i de gènere que va organitzar Alliberem-nos que li van passar bastantes coses i per això està avui convidada avui al programa, oi? O sigui que et donem la benvinguda al programa, Carla.
Hola, Tina.
Què
sí.
tal?
Bé. Sí contenta d'estar aquí.
Uh-huh. Sí. Què va passar amb aquest taller?
Bueno, per mi, jo vaig venir pensant... Bueno, perquè això de cis i trans, per mi ho havia escoltat amb química, però no amb temes socials ni res, no? I bueno, vaig anar-hi com qui va escoltar, pues, i em vaig quedar sorpresa, perquè amb aquest taller bueno, vaig entendre moltes coses que em passaven a mi, que m'havien passat de petita, no? I, de fet, bueno, jo de petita era un nen, i jo no ho sabia fins que vaig anar en aquest taller, no? No m'ho hagués plantejat mai. no vaig fer el clic, no? I jo vaig veure amb aquest taller que de petita era un nen.
Però què vols dir amb això de que tu de petita, Carla, eres un nen?
Pues que jugava amb els nens, a futbol, a... feia tot el que feien els nens. Totes les estraganades, excepte torturar animals i fer palles comunitàries, eh? Però tot l'altre, jo jugar a gomes, no jugava mai a gomes, sempre era un nen, i de fet anàvem al grup de nens, jugava a futbol, a pilota, tot el que...
Llavors, ens expliques, per exemple, que tot el que són comportaments, no? Perquè dius, jugava a futbol, anava amb els nens, o sigui, aquests comportaments del que s'espera socialment d'un nen, sembla que tu ho feies, et comportaves, no? Tenies una expressió de gènere, diguéssim, masculina, poder.
Sí, i a més, que és que ma mare volia un nen, i sempre em deia, a tu t'hagués posat Yuri, el nom de Yuri. I clar, ella volia un nen, i suposo que, d'alguna manera, doncs jo vaig adoptar el paper de nen, no? I de fer tot el que socialment està ben vist que ets un nen, no?
Això és el que plantejàvem potser en aquesta introducció que ho expressa molt bé, penso, en aquest vídeo que recomanàvem, el de la mente en pañales, que sí. És això, no? És a dir, aquest procés de socialització que tu, quan eres una criatura petita, aquest entorn, no? En aquest cas la mare, el pare, la família, de la manera que et tracten, de la manera que et parlen, de la manera que t'agafen, fa que tu confereixis una identitat o que diguis, bueno, pues, no, si, no sí, ho sé sí. Si podria anar per aquí, eh?
Sí, bueno, podia anar per aquí, no ho sé, perquè quan era nadó no me'n
no
recordo,
eh?
Però sí, vas passar aquest vídeo en aquest taller i també realment era xocant com la gent, estem tan programats, de veus un nen i et dirigeixes d'una manera o t'hi adreces d'una manera diferent. De fet, quan tenia 6, 7 anys o 8, que anàvem a dinar a casa la iaia, no ens quedàvem a dinar al col·le amb la meva germana, hi havia un grupet de nenes que sempre estaven allà i se'n reien. I jo pensava, bueno, i aquestes de què se'n riuen, saps? I a mi em creava molta angoixa, no? Perquè jo no entenia el per què aquell grupet ens miraven, a la meva germana i a mi, i reien d'una manera molt estúpida i bleda, no? I un dia se'm van acostar i jo estava molt nerviosa i em van dir, com et dius? I els vaig dir, Carla. I jo, és que pensàvem que eres un nen. Clar, jo, una cosa era que jo em sentia nen, però a mi ja m'havien ensenyat que era una nena, no? I que les nenes tenen vulva i els nens tenen penis, no? I tot i que, clar, a mi m'estranyava perquè jo sabia que era un nen, però a la vegada hi havia gent de fora, de nenes que em tractaven com si fos un nen, no? I a mi això em deixava una mica astorada, no? I clar, tot això jo no ho vaig veure en aquell moment. Jo ho vivia, ni m'ho plantejava, jo vivia com ho vivia. I no només aquest grupet de nenes. Després, més endavant, quan era adolescent i anava a campus de bàsquet, també grupets de nenes que se m'acostaven i em deien, com et dius, pensant-se que era un nen, no? I a mi en cap moment em vaig trobar a la classe o que em diguessin doncs hi ha la possibilitat de... Has nascut nena, però que et sentis nen, no? En cap moment m'ho van explicar, això. A mi m'ho estaves explicant en aquell taller i pensant, hosti, lo que m'he perdido, no? Dius, si m'ho haguessin explicat abans, saps? Vull dir, que potser me n'hagués adonat, ho hagués fet conscient. Jo era inconscient, totalment, saps?
Que plantejàvem en aquest taller és que hi ha aquest un model, no? El sistema model de sexe, gènere i orientació que diu que en funció d'un cos, no? Biològic, en aquest cas tu parles d'uns genitals, no? Tenir uns certs genitals, se t'assigna que ets un nen o una nena i s'espera de tu certes coses, no? Com maneres de vestir, maneres de portar el cabell, què t'agradarà jugar, no? De quina manera et comportaràs.
Sí, sí.
I clar, i tu això ho vas viure, ho encarnaves, però igual no veies això, no, ningú hi havia posat paraules, no?
Sí,
I potser...
Ningú va venir a explicar res de... I bueno, i van passant els anys i arriba un moment que t'adones que ets una nena, no?
Però també, abans deies, la meva mare desitjava tenir un nen, o deia, si haguessis sigut un nen, t'hagués dit Yuri, també dius que això també passava amb el teu pare, no? Que també...
Sí, el meu pare em deia Charlie, és a dir, ja era psicòtic, eh? El tema, és a dir, una Yuri i l'altra Charlie, i a sobre em deien Carla, saps? Una mica psicòtic, era tan plegat. Jo tinc triple personalitat,
ja. La Carla, en Yuri, en Charlie.
I en Charlie.
Però llavors dius, passen els anys i què passa? Perquè dius, ara, llavors, què va passar? O sigui, com et definiries ara? Com et sents? Què és el que va passar? Que dius, ara em sento una nena o sé que sóc una dona?
Sí,
o m'identifico com...
Amb el taller aquest, clar, jo vaig... Quan vas introduir el taller, al principi vas començar amb... Com us sentiu, no? Com us sentiu? De fet, ens ho vas preguntar tots, no? I jo vaig dir, hosti, pues, jo no ho sé, saps? No et sabria dir, perquè ara mateix jo em sento dona, però hi ha moments que tinc comportaments d'home i hi ha moments que tinc comportaments de dona. És a dir, jo no m'agrada definir-me i no m'agrada... Però sé que s'ha de classificar, no? Si una taula és una taula, no és una cadira, no? Però... A mi em costa dir-me, bueno, dius el gender fluid, no? El gènere fluid o alguna cosa així, que no ets ni home ni dona, bueno, potser...
Bueno, que t'identifiques amb, no? Amb coses vinculades amb el que és home o amb la masculinitat o amb coses amb el que és dona i amb la feminitat.
Sí.
Perquè d'alguna manera qüestiona aquests binomis, no? És a dir, potser no, la realitat no és tan binària, no és tant d'home masculí, dona femenina, sinó que flueix més, no?
Exacte. I ara em sento una mica així, fins i tot diria que ara em sento una mica més femenina en tots els aspectes, no? Però va passar que em va venir la regla i, bueno, quin drama, tu, però un drama, bueno, a més amb 11 anys, que jo ja era així d'alta, i clar, era la mamà de los niños i tal, no? Vull dir que amb 11 anys que et vingui la regla, a mi, jo no m'esperava que em vingués la regla, perquè, clar, jo era un nen, no? No m'havia de venir la regla. I quan va venir, bueno, plorant, i el meu pare dient-me, però Charlie, i a sobre dient-me Charlie, però Charlie, per què et poses així? Si a una dona sempre li... Ja, però no a mi, perquè a mi no m'havia de venir la regla, no? I, bueno, en el moment que et foten el patacasso aquest i que t'has d'espavilar perquè ja tens la regla, pues, llavors ja acceptes una mica que, bueno, pues, sí, ets una nena. Però per mi això va ser molt, molt traumàtic. Mm. Va ser molt traumàtic perquè és que, no sé, potser hagués estat més fàcil si algú ens hagués ajudat a l'escola o, que diu a l'escola, diu al CAU o a... O no sé, o que ens haguessin explicat una mica que la vida no és... niños y niñas i saps, en plan, perquè és que jo crec que poca gent s'identifica com a nen o nena. No sé, el meu nebot, per exemple, el petit, es vesteix, li agrada fer de princesa en el Sant Jordi, saps? I dius, ostres, pues sí, potenciar això, no? Després ja hi ha les actituds aquestes del pare o dels pares de l'escola, no, perquè és un nen, no? I per què, com és que va vestit de nena? Però si li agrada anar vestit de nena, per què no es pot vestir de nena, no? Mm-hmm. És que jo no trobo que sigui... És que no entenc el per què la gent no deixa fer, saps?
Clar, igual el conflicte el tenim més les persones adultes que no la mainada, no? Que poden identificar-se amb un o amb un altre personatge o vestir-se d'una manera o d'una altra. O... Mm-hmm. Però la... sí. Jo crec que igual això, no? Les persones adultes i moltes vegades quan passa això de que hi ha nens, no? O criatures que se'ls assigna com a nen, que volen explorar la seva feminitat o es volen... Jo crec que aquí hi ha tot un tema amb la masculinitat, no? Moltes vegades amb aquests pares que... Què t'està passant a tu com a pare amb la teva masculinitat quan veus el teu fill petit que, bueno, que vol explorar tota aquesta part més femenina o que vol portar faldilles o que es defineix com a princesa? I què ens passa a les escoles quan seguim encara fent a vegades els carnestoltes amb rols tan marcats en aquest binomi, no? El llop i la caputxeta, el príncep i la princesa, no? I sí. Quan la nena vol ser príncep o el nen vol ser princesa... Aquí hi ha tot un terrabastall moltes vegades que no hauria de per què ser, no?
Jo volia ser pirata, jo volia ser príncep, i la meva mare em seguia, per això ho deia els carnavals, em seguia vestint de gondolero, de taxi. Un dia anava de taxi, saps? Això va ser un trauma. I el pitjor va ser quan em va disfressar, que deia de roqueres, que semblaven prostitutes, la meva germana i jo, eh? Amb 6-7 anys semblaven prostitutes, eh? Allò que dius, me cago en Déu. I clar, jo vaig dir, jo no em disfresso més, perquè jo volia disfressar-me de pirata. Jo volia pirata, o fins i tot de mosquetero. Ah, mosquetero, volia ser mosquetero. I bueno, i no va passar mai. És a dir que...
Clar, però també estàs posant exemples, no? En aquest cas, pirata, mosquetero...
Però
que
perquè
també
jo volia ser un nen en aquell moment, no? Uh-huh. En aquell moment. Uh-huh. Ara no, ara no sé de què em vestiria. De fet, no m'ho he plantejat, no? Però...
Clar, també però... ens passa que tot, moltes vegades els atributs o tot això que està relacionat amb els nens o amb lo masculí té com més valor social i és més guai, no? O sigui, que et disfressis de mosquetero o de pirata, no? Té com més glamour i és com més... interessant a nivell de valor social que no pas que et vulguis disfressar, jo què sé, de... Quin exemple podríem posar?
Frozen.
Bueno, la Frozen... La Frozen,
home,
també...
la Frozen ha creat...
Molta tendència, sí, no? Té, sí, està fort el tema.
No, bueno, de princesa o de, jo què sé, de papallona. Posa-li, disfressar-te de papallona, saps? Sí, no, realment... Sí, és com... És això, és la pressió social, el que la societat diu que és el correcte o que és el que s'ha de fer i el millor. És a dir, un mosqueter o un pirat o així, pues, és aventurer. És... En canvi, pues, la princesa s'espera, només espera, saps?, que el príncep vingui, no? I llavors, sí, és els valors que li donem, no? I com li donem, no? I, va, és interessant, és molt interessant el... És molt interessant el tema, realment. O quan una amiga meva va dir, no diré quin és el sexe del nadó, no? Bueno, els problemes que va tenir amb la família, perquè tothom diria, ah, però digue'ns alguna cosa, tal, però clar, és que si et comprem de blau, si et comprem de vermell, si... Ostres, no, saps? Espavila't, saps? Compra-li alguna cosa que sigui neutra o que, saps? Que no... Mm-hmm. I la meva amiga no va deixar, va dir no, i no dir el nom tampoc, clar, perquè el nom ja venia una mica...
Hi ha alguns noms neutres, però sí, en general, si no, marquen molt el gènere, no? Els noms de les criatures.
Per tant, va néixer la criatura i van haver de portar coses, doncs, neutres. Mm-hmm. Trobo interessant poder-ho fer així, no?
I interessant també tot aquest revolt que genera el teu entorn, no?
Sí, perquè, sí. I a la problemàtica que tothom es pensa, oh, i ara què? I si és un nen? I si és una nena? Ostres, doncs, saps? És que...
Clar, això ja ens confirma molt que realment hi ha una marca molt forta abans de que neixi una criatura, no?
Sí.
La necessitat aquesta de saber si és un nen o nena, per què? Vull dir, perquè al final hi haurà una educació diferent, una projecció diferent, unes expectatives diferents respecte a aquesta criatura pel fet de tenir un cos o un altre.
Sí. Bueno, és interessant donar-li voltes. I, bueno...
I, escolta'm... tu tens persones al teu entorn proper, amistats o persones amb qui tu hagis sentit també durant la teva trajectòria vital que s'hagin també qüestionat aquests temes o no?
Sí, i a més de la meva edat, que dius, bueno, tinc una amiga que també està en procés de dir, bueno, jo sóc un home, sóc una dona, té moments de tot, no? I, a veure, jo li dic, va, és igual el que et sentis, no? Vull dir, no, però ella ho passa malament, és a dir, té atacs d'angoixa, té moments dolents perquè no sap... Ella necessita saber-se què és, no? I hi ha gent que necessita saber, no sé si és la pressió social, que la gent necessita saber què és, si és un home, si és una dona, si és gender fluid o si és... no sé, hi ha... totes aquestes coses que vas explicar, que a mi els noms no se'm queden gaire, però que necessiten classificar-se en algun lloc, no? Llavors jo tinc aquesta amiga que, bueno, jo amb ella, pues, en intimidar, pues, parlem, ens enviem, en parlem i jo li parlo d'ell, no? Li dic el nom d'ell, que ella vol sentir aquest nom, i parlem en masculí, però hi ha moments que se sent femenina, llavors hi ha moments que se sent masculí, llavors no es troba, no se sap trobar i hi ha moments que realment ho passa malament, saps? I dius, ostres, jo no ho passo malament perquè jo accepto tot el que vingui, saps? O sigui, a mi hi ha moments que tinc més masculins, més femenins, però per mi jo m'encanta sentir-me de totes maneres, no? I, però aquesta persona, i jo entenc que hi ha persones que necessiten... doncs sentir-se amb un altre cos, no? Ella no es reconeix el cos que té, saps? I llavors, ostres, trobo que la gent, pues, ho passa malament, no? I de plantejar-se, fins i tot hormonar-se, però avui es planteja que s'hormonarà, demà diu que no, perquè hi han coses que amb les hormones també canvies molt, no? Et canvia molt, no només el que a tu t'agrada, sinó el que a tu no t'agrada, no? I, bueno, és difícil, perquè a més bueno, aquí a la Garrotxa, a Barcelona en principi no hauria de ser tan difícil, però ho és, ho segueix sent, no? Perquè tot és molt, no sé com dir-ho, heteronormatiu, o és tot molt... que és a l'home i la masculinitat i la dona i la feminitat, no? I els rols que prenen cadascú, llavors, clar, per nosaltres és complicat això, no?
Clar, perquè d'alguna manera el que la teva experiència i la que expliques d'aquesta altra persona, el que fa és qüestionar això, no? Aquest binomi, aquesta norma, no? que hem assumit com a normal. I quan surts d'aquesta norma i generes certes exclusions o transgredeixes aquesta norma, no? que a nivell que deies, no? com aquesta pressió social, doncs bueno, al final pots viure situacions d'exclusió, de qüestionar-te, de saber què m'està passant. No? Llavors aquesta reflexió crec que és important i és important també que si ens passa ens puguem com acompanyar d'alguna manera, no? Perquè no és fàcil en una societat pues, tan marcada en aquest sentit, en les qüestions de gènere, no?
Sí.
Però jo crec que tu sents que cada vegada s'estan donant més, que s'està generant com més espais per evitar aquestes qüestions i per repensar-nos, el que deies, no? És que ens preguntaves com ens sentim, si ens identifiquem d'alguna manera, i poder ens estem igual que cada vegada permetent més aquest preguntar-nos, no? Qui sóc, com em defineixo, i a vegades això doncs, em genera, clar, no? dubtes, preguntes...
Sí, no, a veure, evidentment hi ha molts més espais que els que hi havia als anys 80, no? Als anys 80 no hi havia res. Era tot molt, sí. Però ara hi ha... Sí, és qüestió de buscar-los també, eh? Perquè jo, per exemple, porto aquí des del 2016, aquí a la Garrotxa. I jo al principi, no sé, és que estava tancada en la meva relació i tal, que no buscava si hi havia espais aquí. Ja assumia que no n'hi havien. És a dir, deia, no, aquí no hi ha res. Perquè busques el que sempre busques, un bar que sigui gay-friendly o que sigui... O que, pues aquí no hi ha res, ni a Girona tampoc hi ha res, i llavors, doncs... Pues, però, bueno, després comences a gratar i van sortint aquests espais i et van... Bueno, i van sortint pues, associacions com l'associació com Alliberem-nos, que m'hi estic ficant ara una miqueta, ara que tinc temps, i bueno, i trobo que és molt interessant pues, visibilitzar això. I més amb una comunitat una mica tancada, que això no és Barcelona, que això és la Garrotxa, i que tot i així la gent, pues, bueno, trobo que hi ha bastanta tolerància. Aquí jo no m'he trobat amb cap problema aquí, i de fet jo ho provoco, no? Provoco que la gent miri i bueno, és... Doncs això, i et dic... No.
És que estàs com introduint, m'estàs com donant resposta a la pregunta que solem fer per tancar el programa, saps que el programa es diu Olot t'entén, sí. I de fet t'anava a preguntar això. O sigui, tu, Carla, sents que Olot t'entén, que Olot no t'entén, que dius no, que no
comença,
és Barcelona...
Comença a entendre però... una mica, però se'ls ha de fer entendre una mica, en el sentit que... Bé... Jo crec que encara estan en la primera fase, no? De quedar-se astorats quan veuen dues noies fent-se un petó, no? Però tot i així, no m'hi sento incòmoda. I jo sento que se m'entén i que es respecta, sobretot, no? I això és el que ens basem, no? Amb el respecte mutu. Sigui per nois, noies, trans, cis, tot el que vulguis. O fins i tot per temes de no només de sexualitat, sinó per temes de racisme i de races i de gent que ve de fora i tal, pues crec que és una comunitat bastant, tot i que és tancada, és bastant respectuosa. I això és el que m'agrada. I sí, si no m'entén, m'entendrà.
Molt bé. Carla, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Olot entén, pels drets de les persones LGTBI.
I com que la Carla diu que ha sobreviscut a la Garrotxa i a la població garrotxina, avui acabem el programa amb la cançó Sobreviviré de la Mònica Naranjo. I ens trobem novament a Olot entén la setmana vinent.
I cada amanecer-me de rumbo al ver la puta realitat. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. Pelo acrílico a cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo no nadie más dura que yo. sobre beber, mintiéndome. Ya se turna bien bien aquel bar, donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo, tú no sufras más amar.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.